Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. La forta nevada ha començat aquest migdia i ja està descarregant amb força per tot Catalunya. Està previst que es mantingui en les properes hores. Amb aquest motiu i en aquestes circumstàncies s'han cancel·lat de forma preventiva i generalitzada els transports escolars per a demà. El director de Protecció Civil, Joan Delort, que ha fet una última compareixença aquest vespre amb la directora general de Trànsit, ha demanat als pares i mares que no duguin tampoc amb transport particular els nens a classe. Els centres educatius no estaran tancats per a aquelles persones que hi puguin arribar a peu, però l'activitat lectiva no serà normalitzada, ja que hi haurà alumnes i professors que no hi podran arribar. Es preveu, a més, que alguns centres escolars, per la seva difícil accessibilitat, tinguin fins i tot problemes per obrir. Pel que fa a l'atenció sanitària que no sigui urgent, des de Protecció Civil demanen reprogramar visites en el cas que calgui anar-hi en vehicle privat. Des de les 4 de la tarda, a més, s'ha prohibit, recordem-ho, la circulació de camions de gran tonatge a tot Catalunya. Es tracta d'una decisió preventiva i generalitzada sense precedents a Catalunya. La recomanació per a tots els que ens escolteu, molta prudència i no sortir, i encara menys agafar el vehicle privat, si no és estrictament necessari. Canviem de qüestió. Han continuat aquest matí els escorcolls a Anglès relacionats amb la detenció de Jordi Magentí, acusat de ser l'autor del crim de Susqueda l'agost passat. Els Mossos han arribat poc després de les 9 del matí amb el fill de Magentí per continuar l'escorcoll de la casa de la seva àvia. Després han anat fins al domicili de l'oncle de Magentí, amb el qual el detingut vivia des de feia un temps. D'una banda, alguns mitjans han assegurat que Magentí hauria comprat un bitllet d'avió per anar a Colòmbia i que això hauria precipitat la detenció. Aquest escorcoll s'ha fet en presència de Jordi Magentí i el seu fill i també dels seus advocats. D'altra banda, també és notícia que l'acord d'investidura i de govern entre Junts per Catalunya i Esquerra podria estar gairebé tancat. No està decidit encara si es presentarà abans o després del ple programat per a dijous. A hores d'ara, Junts per Catalunya segueix treballant, ha fet avui una última reunió, participant-hi a distància Carles Puigdemont, que ha intervingut també aquesta tarda a Gant, a Bèlgica, en un acte a favor de la llibertat d'expressió dels joves liberals flamencs. Esquerra ha anunciat que en el ple de dijous votarà a favor de la proposta de resolució de Junts per Catalunya per legitimar Carles Puigdemont. I encara sobre la situació política i les incerteses de cara a la investidura, s'ha anunciat avui un front comú de PP, PSOE i Ciutadans contra la possible candidatura de Jordi Sánchez. El ministre de Justícia, Rafael Català, ha avisat que Sánchez pot ser condemnat i Rafael Hernando ha dit que aquesta opció l'ha fet alguna persona que no té les neurones, ha dit textualment, gaire ben connectada. Des del PSOE, la seva portaveu, Adriana Lastra, s'ha manifestat en una línia semblant a la del ministre. Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb el programa Paraules d'amor.
Ràdio Estel.
RadioEstel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana al moment.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran les teves preguntes a Salut Natural per Tothom, un espai patrocinat per Laboratoris Maen. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen. Viatges al Corte Inglés et proposa conèixer la Bulgària sacra. 8 dies increïbles en els quals visitarem Sofia, Vitosha, Rila, Rosen, Melnik, Plovdiv i Vatskovo. Del 21 de juliol al 7 d'agost, fes un viatge a la Bulgària sacra. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Viatges El Corte Inglés.
Ràdio Estel.
Dones d'Amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona nit, amics de Ràdio Estel. Aquests dies ha engegat la campanya de portes obertes dels centres educatius de Catalunya, on cada centre mostra a les famílies què fa per tal que puguin conèixer els seus projectes educatius, les instal·lacions, i puguin també triar millor on escolaritzaran els seus fills i filles. És el moment en què els pares volem fer ús de la nostra llibertat per tal de poder triar el centre educatiu que ens ajudi a educar els nostres fills i filles segons les nostres conviccions personals, familiars i ciutadanes, i també les nostres necessitats. Perquè volem que tinguin les millors oportunitats acadèmiques segons les seves capacitats, que tinguin les millors oportunitats personals i socials i que tinguin les millors oportunitats professionals. Avui al nostre programa volem parlar de la llibertat d'ensenyament dels pares, un dels drets reconegut en tots els països democràtics. Dret dels pares d'educar els seus fills segons les seves preferències i conviccions en tots els terrenys, des de l'elecció d'idiomes, els esports que practiquen, la pedagogia que sempre i, per suposat, l'orientació religiosa, donat que és normal que un pare vulgui educar el fill amb la seva mateixa fe. És temps, doncs, de portes obertes, és temps de triar quina educació volem pels nostres fills, perquè els pares som els primers educadors, i no perquè ho diu la Constitució, que també, sinó perquè la família és anterior a l'Estat i, com a institució, és la més important per a la societat. Comencem.
But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want
el programa Paraules d'Amor. Temps per la tertúlia sobre educació i família.
Doncs després d'escoltar aquest tema musical de Queen, donem pas a la primera part del nostre programa, la tertúlia, amb els nostres professionals de l'educació, els orientadors familiars de l'associació FERT, que ja els tenim preparats. Josep Maria Dei, bona nit.
Bona i fresqueta nit.
La Laura Sánchez, fresqueta. La Laura Sánchez, bona nit, Laura.
A veure si sortim amb esquís avui.
I tant. I l'Aureli Villar, bona tarda, bona nit.
Bueno, és història, això, venir aquí i que caiguin, cubets de neu, Està bé.
Ara que està nevant i fa molta fresqueta, també tenim el nostre tècnic a control central, el Mario Ramírez, i ja sabeu que qui us parla aquesta tarda, aquest vespre, és la Sandra Carmona. Aureli, comencem amb tu. Avui parlem de la llibertat d'ensenyament, un dret que recull la Constitució en el seu article 27, com dèiem a la introducció, que, per tant, fa que els pares puguem triar lliurement a l'educació que volem pels nostres fills.
Bueno, però, com deies molt bé tu, vull dir que és més important això que has dit tu. Que hi ha un dret anterior, que és el dret dels pares a decidir, i per tant la Constitució, bueno, doncs molt bé, la Constitució està
que
molt
també,
bé, això és un tema
clar.
Legal, que recorça la família, per dir d'alguna manera,
sí.
Quan hi ha un altre que és de rang superior, no? Aleshores, els pares tenen dret, per què? Perquè són els responsables d'educar els fills, i per tant són els responsables, i si un és responsable, ha de poder tenir la possibilitat de triar els mitjans per educar-lo, no? I, per tant, això no s'ha d'oblidar mai. Ho dic perquè, de vegades, els estats... I ara no estic parlant només aquí del nostre país, sinó que els països, a vegades, el tema d'educació, una mica els governs, els estats, volen tenir-ho a la mà. I de vegades, se'ls escapa una mica la mà. I els pares, doncs, han de ser conscients que és un deure i és un dret que tenen de poder triar el tipus d'educació. Per tant, ara podem parlar, i anirem parlant, però aquest punt no és cap tonteria en el sentit de que un pot creure que és que, clar, com que l'estat espanyol, i com que resulta que a la ONU hi ha un article que diu que s'ha d'interpretar d'acord a aquests principis de que es poden triar... Totes aquestes frases estan molt bé, però que en cap moment s'oblidi el que és essencial. El dret el tenen els pares.
Els pares.
I l'Estat té un caire subsidiari. Ha d'estar al servei dels pares. Per tant, qualsevol altra forma d'orientar el tema, doncs està mal orientat, està desordenat.
Laura.
Bueno, jo pensava que és veritat que la Constitució doncs, diu que tenim el dret a escollir, però d'alguna manera hauríem de posar el cap en què realment... Què busquem els pares quan busquem un centre escolar? Que estigui a prop de casa, que sigui maco i molt gran el pati, que facin molts esports? O realment el que busquem és una unitat amb el que intentem transmetre a la família de valors, de transmissió d'educació, no? És a dir, l'ideari, perquè, clar, a vegades l'escola que tenim més a prop potser no compleix la finalitat que realment volem pels nostres fills, no? Llavors, a vegades hem d'anar una mica més lluny, o a vegades hem de doncs, moure'ns i buscar allò que realment pensem que pot ser positiu. Que el pati és més gran, més petit, jo crec que no té importància. Que, no sé, doncs que les professores estiguin vagin molt ben vestides, els professors, no sé, és una tonteria el que estic dient. No m'importa això. M'importa que el professorat i la ideologia, o l'ideari, no l'ideologia, l'ideari del col·legi s'adapti a la meva família. I, per una altra banda, penso que no sempre es compleix això de que tenim el dret a escollir, perquè quan potser volem un tipus d'escola i no ens la posen fàcil, ja no estem exercint, no estem podent exercir aquest tipus d'escola.
Per tant,
de dret.
Hi ha restriccions, no? Ens posen pals a les rodes, de vegades, els pares, per triar l'escola que volem.
Jo crec que, d'alguna manera, hi ha una visió unitària, una visió única, amb el tipus d'escola que vol l'Estat, o qui mani, fiqueu-vos a tota l'escola pública. I l'altre és, bueno, ho permetem, però si podem posar pals a les rodes, els posarem. Perquè el que és l'escola mixta, l'escola pública, d'un determinat ideari, que no n'hi ha, perquè cada un campa per on pugui. Jo penso que la gent faci el que vulgui, que el vols portar a l'escola del costat de casa i et convenç, estupendo. Que vols a l'altra banda, estupendo. Que el vols... el color que sigui, que la gent faci ús de la seva llibertat.
Això és impossible.
Bueno, Josep Maria. Ah, no,
perdoneu, eh?
Serà difícil, eh?
Posem-nos seriosos. Aviam, mira, em perdó de l'expressió, eh? Van Enric, de la Constitució, de la ONU, de la Declaració de Drets Humans, de todo bicho viviente, m'entens? O sigui, aquí la llei natural de que els pares tenen que poder decidir el que volen fer amb els seus fills, que aquesta és la que va per sobre de tot, aquesta és la que no existeix. Mira, tots els polítics de qualsevol país, més o menys democràtic, tenen molt clar dues coses. Jo haig de controlar els mitjans de comunicació i l'ensenyament, perquè així, d'aquesta manera, faré anar a les ovelletes del poble per allò on vulgui. Pues, perdoneu, però al nostre país, a casa nostra, passa exactament el mateix. I com molt bé deia Laura, ens omplim la boca de dir que sí, que l'escola pública, que cap problema, l'acció i tal. Si vols, suposo que avui tindrem ocasió una estoneta de repassar la quantitat de trampetes que fan dintre de la llei per limitar i per impossibilitar aquesta elecció. Eh? Uh-huh. Tots sabem avui en dia com s'estan posant ja amb el tema de que, clar, dona punts a l'estar empadronat, doncs, bueno, vols que et dongui la llista d'amics meus que s'empadronen a casa de l'amic,
sí,
o de l'àvia, o de la tieta, uh-huh, perquè,
trampeta,
clar, si no,
sí,
no tenen accés amb aquest col·legi, i, en fi, uh-huh, i podria fer una llarga llista, amb la qual, en realitat, no pots estriar ni siquiera l'educació que vols pels teus fills. Perquè després, clar, escola pública. Però ja, si l'escola pública no cobreix les necessitats del nostre país. Uh-huh. Llavors resulta que hem d'agafar l'escola concertada. Ah, clar, però l'escola concertada, segons de quina manera i tal... En fi, ara ho desenvolupem.
Després no tothom pot accedir per tema de falta de recursos, no? El tema de diners.
Clar,
a vegades
és que
tu vols anar a una escola, però...
Una plaça escolar... A veure, que hi ha molts tipus d'escoles, uh-huh, molt bons, tant a la concertada com a la pública.
Uh-huh.
Molt bons. Uh-huh. Però, clar, quan una família vol portar el seu fill a una escola concertada, l'escola l'Estat paga pràcticament la meitat, encara no arriba, quasi bé la meitat del cost d'una plaça escolar.
Uh-huh.
Si l'Estat no, només paga la meitat, l'altra meitat qui l'ha de pagar?
Clar.
L'escola no pot mantenir-se, o sigui, la pròpia escola no pot pagar la resta. Qui l'han de pagar?
Els pares,
clar.
No,
quants pares
que
poden
no
pagar
fer, no
l'altra meitat, els altres 3.000 euros?
L'educació infantil de la concertada, pares? Per exemple, no te la concerten. M'entens?
No n'hi ha.
Que tu? No n'hi ha. Llavors, per exemple, jo vull estriar un tipus d'educació determinada, doncs religiosa. No, llavors no puc, perquè, clar, anem en contra, a més, amb les polítiques d'esquerra d'ara, de col·legis, doncs, que donin formació religiosa, o col·legis el que diuen ells de l'educació diferenciada. Escolta, jo estrio el col·legi que vull, la formació que vull, i ja està, com els altres. No. I ja no parlem, perquè, bueno, és un tema que ja no està molt guerrero i s'ha oblidat una mica, però de l'època que se'ls hi va ocórrer afegir una sèrie de signatures per educar els nostres fills, l'educació de la ciutadania, uh-huh, amb la qual això era l'ideari tendenciós i subjectiu que ells volien inculcar als nanos de petits. Home, per favor, si és que, perdoneu, però és que a mi aquest tema m'indigna molt, perquè és abusiu.
Aureli.
No, jo crec que a vegades s'ha de fer una mica de pedagogia, amb el sentit de que està tan instal·lat... Bueno, sentes frases que es diuen... Home, no sé, els diners públics per l'escola pública.
Només per la pública.
Bueno, moment, els diners públics són nostres, eh?
Els fons públics.
Els fons públics són nostres, són del públic, com entre cometes.
Clar,
no?
Ja, perquè, ja els paguem.
Per tant, d'entrada, aquesta frase es diu i tal, no? Uh-huh. I després a mi... Doncs, per això es diu una i dos i tres. I els diners que hi van als concerts de la concertada haurien d'anar... És que aquests diners són d'aquesta gent.
Mm-hmm.
Perquè si no, tenen que pagar dues vegades.
Clar, paguen dos cops.
Per això està tan instal·lat, que pot ser que els pares alguns no siguin conscients d'aquesta realitat. Per tant, aquest és un tema. I després una altra qüestió amb la mateixa línia. Amb la mateixa línia. És a dir, que sembla com si hagués por la llibertat. Avui, el tema d'avui quin és? Llibertat
d'ensenyament.
Sembla com si tinguessin por. Perquè en última hora hauríem de dir, bueno, doncs, mira, quant val una plaça escolar? Un euro. Quan dic un euro no, ja
sí,
s'entén,
sí,
Un euro. Doncs si val un euro, val un euro. I a partir d'aquí, que sigui subvenció, que sigui concert, que sigui el sistema que sigui, un xec escolar...
El xec escolar.
El sistema és igual. és discutible, és molt opinable. És més, hi ha gent que li agrada, hi ha gent que no li agrada. Jo m'estimo més el contrari, jo m'estimo més... Molt bé, però val un euro. A veure, val un euro. I que tothom es pugui triar. Aquest és un criteri. I l'altre, per rematar una mica la idea d'abans, és que aquesta idea, doncs, de que... bueno, lo fonamental ha estat l'escola pública, eh? Això és lo fonamental. Bueno, així en deies...
Laica... pública, mixta.
No, però d'entrada...
Però, i no te surts d'aquest guió.
Però d'entrada, això és una altra vessant que podem entrar després. Però d'entrada, l'escola pública. I després ja sí, moment. A veure, l'Estat té un caire subsidiari. Per tant, en tot cas, si hi ha pares que munten escoles, associacions que munten, i tenen clients, vol dir, els pares desitgen això, en tot cas... Jo no dic que tingui de tenir preferència, però, en tot cas, a l'Estat el que ha de fer és que tinguin escoles de molta qualitat pública, uh-huh, amb l'euro, eh? Amb l'euro, perquè hem dit que és un val un euro.
Un euro, sí.
Amb l'euro. Uh-huh. Que tinguin la mateixa qualitat que aquelles escoles concertades. Però amb caire subsidiari, no a l'inrevés. Dir, com que han fet tantes públiques, que no creïn escoles concertades... Aleshores, moment, si és que la gent sembla ser que molts volen, no dic tothom, molts volen escoles concertades.
Josep Maria.
Mira, dos cosetes. O sigui, aviam, la xarxa d'escoles públiques al nostre país no cobreix tot l'ensenyament que té que fer, amb la qual és una necessitat que existeixi la concertada, perquè si no existís, molts nens quedarien per escolaritzar.
El 30% dels alumnes estan escolaritzats a l'escola concertada.
Llavors aquest 30% quedaria al limbo, quedaria a casa jugant, m'entens? Aquesta és la primera. Però, clar, quin és el problema? Que jo, papà govern... Clar, per què no m'enfio de la concertada? Perquè no puc dirigir aquell centre al 100% com a la pública. I, clar, pot ser que ensenyin coses com virtuts morals, com coses sèries, que, clar, que això no convé que els nanos aprenguin, perquè, clar, el dia de demà podran opinar i seran gent sèria i moral. I, clar, no, a mi em convé que la societat que pugi jo la pugui fer anar per on vulgui. I és molt fort el que estic dient, i és molt trist, però és que va per aquí. És a dir, si nosaltres agafem una generació de nanos petits i ja els inculquem una sèrie de coses, aquests nanos, quan vagin creixent, clar, pues, de lo que han mamat, diguéssim, i clar, i llavors, com a pare s'has de plantejar, escolta, pues, jo això no ho vull, pues, clar, t'has de buscar una concertada, t'has de buscar una altra cosa, però clar, ningú pot treure, o ningú m'hauria de poder treure, el dret com a pare d'escolta, amb la meva dona es triar jo l'educació que vull que reben els meus fills, perquè coincidirà amb la que jo li dono a casa, perquè si no anem malament, eh? Si a casa reben una cosa i al col·legi d'una altra.
Jo insisteixo, això que deia l'Aureli de la llibertat, que si unes famílies volen portar els seus fills a l'escola pública, que la portin, estupendo, genial, i quan millor sigui, i quan més nivell tingui el professorat, millor per tothom. Però també hi ha d'haver l'altra part de l'escola concertada perquè doncs, puguem fer ús d'aquesta llibertat de portar els fills al tipus d'escola que volem, no? I el concert té una naturalesa contractual. No es tracta d'una subvenció, d'un otorgament gratuït de diners que l'administració fa en el centre. Això no és així. I senzillament doncs, s'ha de complir la llei i tant l'administració com el centre es comprometen a portar allò endavant segons la llei. Llavors, es tracta no és que, ai, bueno, els estem donant diners, no? Aquesta, el que deies tu, Aureli, de que no, els diners, doncs, doncs mira, els hi regalen, no?, les escoles concertades. No, jo pago també els meus impostos i, per tant, amb aquests diners que es paga l'escolaritat dels fills, doncs, que els pugui portar allà on jo vull, no? És dir, que tenim doncs, una sèrie d'inputs, no, que ens van transmetent, com que són col·legis d'èlit.
Pues, exacte, no, si estem molt aquesta idea,
no acabo d'entendre, perquè és
que són exclusius, que són d'elit...
El concertat d'elitista. Uh-huh. El concert, l'únic que pretén és assegurar la lliure i legítima elecció del model educatiu en no. Règim d'igualtat. Més que crear elits, diria que facilita la igualtat d'oportunitats per tothom.
I dintre d'aquest elitisme que ells diuen, clar... una guerra contundent contra els col·legis d'educació que diferencien per si que és l'educació diferenciada.
Bueno, aquesta és una altra.
Que ells ni diuen que, clar, que s'agreguen el ser humà i el marginen.
Clar, no, aquest doncs, ideari.
Jo mm-hmm. Escolta, jo això fantàstica, que tu facis el que vulguis, però, clar, tu poses dones una miqueta una visió pel món, parlem de Suïssa, que ara està molt de moda per altres temes,
sí.
Parlem d'Estats Units, parlem d'Anglaterra, i resulta que els col·legis més prestigiosos, les universitats on han estudiat els fills dels reis o dels governadors, els tios de més poder adquisitiu, han sigut col·legis unisex, els nois per un cantó i els nois per un altre. Escolta, ja han sigut governants i gent normal i no estan traumatitzats psicològicament i no passa res. Però, clar, això neurològicament està demostrat que el cervell d'una dona no va igual que el d'un home, amb la qual cosa això està... Però, clar, ells van per una altra banda, m'entens? Llavors, vinga, aprofitem, perquè la idea de l'esquerra, amb tots els respectes, a totes les opcions polítiques, però siguem una miqueta seriosos. No juguem amb aquestes coses perquè és que ens estem jugant al futur del país. Perquè aquesta generació que ara estem educant serà el futur nostre,
Aureli. Jo diria per una altra banda. Ara voldria també agafar això que has dit ara, però quan aixecava la mà que volia parlar, era per la idea de la competència. És a dir, és molt bona la competència. Perquè la competència genera que aquells col·legis que no estan a l'alçada acaben plegant. Dius, home, què vols que pleguin? No, el que vull és que hi hagi competència perquè tots siguin bons. I si plega un que és un desastre, ben plegat està. Per tant, primera idea, és bo que existeixi competència i que existeixi varietat. Ara que el Josep Maria parlava de l'escola diferenciada, jo no vull defensar la diferenciada, en sentit, avui no toca. A veure, no toca avui. De tota manera, el que sí vull dir, i lliga amb el que estem dient ara, com es presenta i quins arguments es donen, i ara no vull defensar, però vull dir que són arguments que diuen però és que això que dius no és veritat. Per exemple, doncs que, clar, hi ha escoles amb coeducació i d'altres que són les que segreguen per sexe. Com si... A veure, un moment, què vol dir això? A veure, algú ha analitzat exactament de què estem parlant? Perquè jo, encara que sigui amb un gràfic, perquè ho vegi tothom, miri, un any té 365 dies. Un curs són 183. Si féssim una rodona, un cercle, la meitat del curs no és lectiu. La meitat. Punt. Ara parlem de l'altra meitat. Un dia feiner són 24 hores, ho miris com miris, de les quals 12 no compten. No compten perquè des de les 9 del vespre fins a les 9 del matí següent, hi han 12 hores, el nen ha de dormir, ha de fer les deures, va a la televisió, va a tal, allò és igual al col·legi, es baixa fora. Només li queden altres 12, que és la quarta part, perquè l'altra mitja és la quarta. Però és que el col·legi va 6 hores. Això és la meitat de 12, És un mig de la quarta part. Un mig de la quarta part, per molt poc que sàpiga de matemàtiques, és un vuitè. I un vuitè, algú potser no ho sabrà, però si fa números, li surt el 12,5%. O sigui, coeducació... A veure, el que un nen o una nena no estigui amb altres nens o nenes... Durant el 12% del temps.
Del temps.
Això no li farà cap mal. És més, és possible, això ja és opinable, i no estic defensant la diferenciada, però fins i tot és possible que es distregui menys amb els estudis i tregui més bon rendiment. Sense parlar ni defensar perquè avui no parlem d'això.
Sí, no,
el que estem dient és que quan es presenta d'aquesta manera s'està restringint la llibertat, perquè estàs parlant d'una cosa que no és certa. És com abans, el dels diners públics, que no és cert. Que som de tots.
No, i a més és la família, i no l'escola, el primer àmbit de socialització per a qualsevol fill. Llavors, doncs, no hi ha cap problema. I, a més, també és el que dius tu, no? Que tampoc no està demostrat que unir nois i noies en una aula produeixi una major comprensió de l'altre sexe. I, de fet, alguns estudis suggereixen el contrari. O sigui que, jo torno a repetir, ja sé que no som molt pesada, llibertat, 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 que cada un faci el que vulgui. Si tot, i a més és una opció l'escola diferenciada, tan vàlida com l'escola mixta. I no van una en contra de l'altra.
Però si sembla que unes siguin millors, unes siguin pitjors, la pública millor, la concertada
insisteixo...
pitjor, la diferenciada
si
pitjor...
Jo estic amb l'Aureli. Quanta més oferta hi hagi,
més varietat,
millor,
més competència,
si
més qualitat.
Si ens diguessin, tothom ha de portar tal model i color de cotxe. Miri, a mi no m'agrada, vull un altre. Tinc unes altres necessitats, una família més gran, una família més alta, una família més petita. I què diríem? Que és ridícul que tothom anés amb el mateix cotxe o la mateixa manera de vestir. Doncs el mateix.
Hauríem fabricat la sèrie, tots iguals.
No, la mateixa talla. Miri, jo faig 3 talles més. Doni'm algú que em vagi bé.
Jo insisteixo, això de la llibertat seria preciós si existissin països on hi hagués democràcia. Però sembla ser
que
això no és possible.
Què cal per fer efectiva aquesta llibertat?
Pues mira, per exemple, això que parlava l'Aurel del xec escolar. Aviam, potser no és la gran panacea el xec escolar, però escolta, hi ha molts països d'Europa que s'aplica, i mira, és una manera de dir, escolta, mira, a l'Estat d'alguna manera et subvenciona aquesta quantitat pel tema de l'escolaritat, doncs tingui família, aquí la té.
Directament
vostè,
a la família, no al centre.
I vostè fa el que vol amb aquest. Se'n va al col·legi que vulgui i si en té prou, fantàstic, si li sobra li tornen i si li falta ho posa, m'entens? Però llavors sí que cada família lliurement es escolleix, però clar... Això té el perill de que llavors n'hi ha que es formaran i que podran el dia de demà opinar. I això no ens convé. Home.
I una altra qüestió que està molt establerta ja, ideològicament, i la idea doncs, que, home, que estem en una societat pluralista, perquè sona molt bé, perquè és cert, perquè estem en una societat pluralista. I aleshores cola molt bé. Dic, doncs les escoles haurien de ser pluralistes. A veure, les escoles pluralistes... És un model d'escola, el pluralista. El que fa falta és que hi hagi pluralitat d'escoles.
Exacte.
Més que un model.
Pluralitat d'escoles.
No un model en què tots som igual. Uh-huh. Pluralista vol dir que val tot. No, hi ha pares que els sembla que tot no s'hi val. Tot no s'hi val. Uh-huh. Per tant, aquesta idea està molt establerta, perquè queda molt bé, sona molt bé. Clar, està vivint un cert pluralista, l'escola ha de ser pluralista. Moment, l'escola ha de ser pluralista. L'escola ha de tenir un ideari... o un altre, o 400 idearis perquè hi hagin 400 models, no? Però la idea aquesta està establerta, i sembla mentida que encara, en el segle XXI, encara s'estigui utilitzant com una idea vàlida.
Laura, però quan l'escola és bona, quan la família també participa a l'escola, l'empremta, la petjada que deixa en els fills, en els alumnes, és impressionant, o sigui... Quan encertes el tipus d'escola que vols, quan els pares exigeixen, no a la força, sinó amb bona comunicació amb la direcció del centre, i tots anem a una, el benefici d'aquell nen en què s'instrueix intel·lectualment, acadèmicament, també èticament, en conjunt amb la família, estem formant persones d'una peça... persones amb valors, persones formades també acadèmicament, com deia, capaces, o sigui, de després del dia de demà donar el millor de si mateix. Si l'escola és, com és obligatòria, doncs passem, vinga, va, tira que te va, no? Bé, és igual si treus un 5, si treus un 6, si treus un 4, vas arrossegant assignatures, al final te les aproven ja perquè ja tens 16 anys, ja no saben què fem tu... És que això no és passar per una escola, no? Passar per una escola és formar-se com a persona. Llavors sí que és important que la família i l'escola estiguin properes, no? Que hi hagi bona comunicació, que puguem dir a la direcció del col·legi això m'agrada, això aquí potser podríeu mirar-ho o treballar millor aquest aspecte, o m'ha dit els nostres fills, ens han dit això, tal, tal... Voleu dir que aquí... Ara, quan a manera de com ensenyen els professors, cada un té el seu estil, no? Però a mi em sembla que és important també que els pares posem els peus a l'escola.
Per tant, els pares que ens escoltin, que sàpiguen que és important que col·laborin amb l'escola, que participin a través de les AMPAs i s'impliquin, oi?
I també, bueno, doncs busquem, procurem, no?, tenir aquestes tutories o preceptuacions, o com ni vulguem dir, en què els pares van i parlen amb l'alumne, amb el professor dels nostres dels fills, i doncs hi ha una comunicació de dir, doncs mira, amb què podem ajudar, o amb aquesta matèria està una mica trebancat, a veure com el podem ajudar, doncs facilitem-nos, no?, mútuament el coneixement per ajudar aquell nen. Uh-huh. I hem de fer ús d'aquests instruments, d'aquests mitjans.
No, i això que dius de col·laborar amb la Sant Pacial, la idea és col·laborar, perquè de vegades es pot crear... I quan dic de vegades es pot crear, vol dir que no ho dic perquè sona bé, sinó perquè s'ha creat, no? Doncs que l'AMPA està en contra de la Junta o la direcció del col·legi... Com
oi?
Si fos l'adversari. Uh-huh. A veure, no és la guerra. No ha de ser la guerra. L'AMPA ha d'estar, precisament, pues, per donar suport a la direcció. I si veu que hi ha alguna cosa que no ve, per cert, mira, hi ha una classe
propostes.
Que em sembla que hi ha uns nanos que estan fent bullying, que hauríem de fer... I li dius, ai, què dius? Pues sí, no sé. O em sembla que últimament ja s'estan espatllant més les parets perquè ja estan més, guixen més. Coses que les famílies poden detectar, que en un moment determinat hi ha més desordre. El que sigui, el tracte amb els alumnes doncs, sigui més violent, el que sigui. Oh, mira, sembla que hi ha nanos que estan fomentant la pornografia perquè molts no sé què, el que sigui. Clar, per això estan... però estan per col·laborar, per col·laborar. Aquesta és una idea que jo crec que els pares han de ser conscients de que estan donant la mà a la direcció del col·legi, no que s'estan enfrontant, no?
Totalment d'acord, però un petit matís. Aviam, evidentment, l'AMPA té que remar, és el mateix barco, hem de remar clar, junts amb la direcció del col·legi. Però, clar, és important que l'AMPA hi participem tots, sigui una AMPA activa, perquè de vegades pot passar que en algun col·legi la direcció s'adorm una mica i deixi de remar. M'entens? Llavors l'AMPA està allà per dir, nois, espavilando que hem de remar, És a dir, és una forma, no de fiscalitzar i de controlar, però sí d'apoyar i motivar, I, perquè, clar, hi ha moltes lluites que venen per part de l'administració, que és fonamental que AMPA i col·legi i direcció i AMPA estiguin junts, perquè, escolta, no ens hem de deixar ficar segons quins tipus de gols, no? Allò que dèiem abans de la llibertat, no? Per exemple, a mi em va indignar moltíssim quan van posar aquesta clàusula de que resulta que jo estic al col·legi que vull pel meu fill, i resulta que potser en tinc un al costat de casa, però escolta, que com una referència és que el veig jo i que no m'agrada gens, i si deixo portar el meu fill, el de l'altra punta de la ciutat, perquè, escolta, perquè m'agrada l'ideari, perquè m'agrada com funciona, perquè tinc coneguts que hi van, per lo que sigui, m'entens? No, doncs ara no puc, perquè, clar, van posar una clàusula a la fulleta de preinscripció, que, clar, que tenies punts si eres veí
clar,
de la zona. Si no, no pots, ni allò que dèiem
si
abans
no
de fer la trampa.
Si no vius a la
exacte.
Zona...
Si no... Una sèrie de limitacions que ja d'entrada...
Hi ha
una sèrie de col·legis que ja ells d'entrada ja te'ls descarten i ja no et donen opció. No, escolta, jo vull un d'aquells. I la segona opció, i ho dic ara que és un bon moment perquè aviat començaran les fulles de preinscripció, jo animo als pares que no estiguin d'acord, que no estiguin contents amb el que els han assignat, que protestin, que es queixin, que reclamin, perquè això sí que hi ha un servei, i almenys durant una època vaig estar amb el Consell Escolar de Sarrià Sant Gervasi i vaig participar d'aquestes coses, i teníem allà un gabinet per això, pels pares que no acceptaven aquesta primera opció, aviam com els hi podíem arreglar, i també això existeix avui en dia a Barcelona ciutat. Pues escolta, que els pares ens queixem i que no, i que intentem per totes, forçar la màquina perquè els nostres fills puguen acabar anant on nosaltres volem.
És a dir, hem de fer soroll,
que és una època de portes obertes, que tots les escoles obren les seves portes i els pares hi van i miren i tenen, els ensenyen l'escola i els expliquen l'ideari i tens la possibilitat d'entrevistar-te amb la direcció del col·legi. Això està molt bé, però i s'ha de fer, s'ha de fer, és molt important. Però també convé sortir, no?, aquests dies que encara hi ha escola, perquè a l'estiu és impossible o les vacances no pot ser, com surten, com entren els alumnes, com es mouen, com es tracten, quin tipus d'educació, quin tipus de llenguatge fan servir, perquè ens acabarem de donar compte de que si realment aquella és l'escola, no? Perquè et poden dir, no?, tens una imatge... I et poden explicar que aquest col·legi és fantàstic, no sé què. Però després els alumnes surten impresentables. I això
clar,
es veu,
Es veu.
I dius, uf, vols dir, no? Ben bé no acaba de quadrar el que m'han dit amb el que veig,
clar,
no?
Per tant, no quedar-te amb l'única imatge
amb
l'extern, sinó també investigar una miqueta, Aureli.
Em sembla que sí.
Encara que abans Laura ho havia comentat, però val la pena incidir en que hi ha una jerarquia, també, dintre de valors d'una escola. Per exemple, un pot estar enlluernat amb la idea de les llengües estrangeres, per exemple.
I, les escoles
no seré jo, no seré jo qui digui que no és bo. Però que uns pares, no, jo el que vull és que parli anglès. Que parli... Bueno, això està molt bé. Però mira que si no pot haver-hi una altra escola que també està lluitant en el mateix programa d'anglès o tal... que té un altre diari, perquè, clar, perquè parli anglès, si parla només anglès, amb anglès es poden fer moltes bestieses, Vull dir que... també.
Sí, clar, també.
Bé, és una forma de parlar de les coses. Vull dir perquè que no és l'únic l'objectiu de la vida, I aleshores, aquesta és una qüestió. I una altra és, amb això que deia la Laura abans, de que veient i tal, ens hem donat compte de que l'ideari és molt important, i sobretot quan realment el centre té com a ideari professors... que sintonitzen amb ell. Per què dic això? Perquè el més important d'un col·legi són els professors. És tan important que és lo important. I tot l'altre, pues, a més. Si el pati és gran, si la història... Això és a més. El més important, el que realment és important, són els professors. I aleshores hi ha una qüestió que, per exemple, que és la llibertat de càtedra del professor, que existeix a la universitat, però només faltaria que no tingués llibertat de càtedra. Però que en el cas concret de l'ensenyament primari, el secundari, en una escola, un professor ha de respectar l'ideari del centre. I podria donar-se el cas que haguessin professors, o alguns professors, que no sintonitzessin amb l'ideari del centre. Explica molt bé les matemàtiques, és que sap molt anglès, eh? Sí, però dos punts. Ara no vull fer cap referència, perquè si no, algú es podia creure que ara va per mi, ara. No, no, no. Algun professor no hauria d'estar en aquest col·legi. Si és d'inspiració cristiana, no podria estar en aquest col·legi doncs perquè la seva vida està desentonant, que si ho sap tothom. Per exemple, aquest és un exemple. I com aquest exemple, molts altres. Què vull dir? Que amb la jerarquia de valors, el pati, els idiomes, etcètera, etcètera, doncs són elements a tenir en compte. Però que són elements, no són l'únic element. I, per exemple, la idea de que l'ideari i els professors que sustenten l'ideari, això té molt de pes. Tant de pes que és el prioritari.
Clar,
i dius, mira, a l'anglès sí, quasi, possiblement sí, és important, no ho faran tan bé com aquests. Però ja li portaré, doncs, a Irlanda, a un curs no sé què, ja intentarem complementar
no,
per aquí.
No, veure pel·lícules en anglès, o sigui, en anglès,
ja intentarem complementar, però tinc la garantia...
No, he pogut portar els meus fills
però, tinc la garantia...
I ben saben.
Però, jo volia insistir en aquesta frase. Tinc la garantia que cada dia el deixo tranquil a l'escola.
Això és veritat.
Més clar, Laica, aviam. És important això de l'anglès, fantàstic. Els nens tenen que saber aprendre a escriure, a llegir, a sumar i a multiplicar. Però aviam, el que no pres anglès de nen, de més gran, el pot estudiar. Ara, si aquesta edat bàsica de formació dels nostres fills no aprenen els hàbits que els portaran una sèrie de valors i de virtuts, de gran això sí que no s'adquireix, eh? Els altres coneixements teòrics es poden adquirir de grans. El formar la personalitat d'una persona, els valors i les virtuts, no. Amb la qual cosa, on ens hi apliquem ara, buscant el col·legi que encaixi amb les nostres, com deia molt bé l'Aurel, amb el nostre diari, i aprenen aquestes virtuts, lo demás se dará por añadido, saps?
Secundari, i més endavant ja ho podrà
i si no, més endavant ja ho aprendrà. Sí. Però, clar, als 20 anys no t'ensenyaran un valor o una virtut. O la tens, o ja has fet tard, o no la tens, eh?
Això és veritat, eh? A veure, dintre de lo que és les matèries, no, curriculars, pues, més o menys tothom, no, aprenem més o menys el mateix,
sí,
no?
Sí, millor o pitjor, però més o menys.
Però després que des de l'escola l'ideari, no, tingui uns principis que inspirin l'actuació dels alumnes, no, i que t'ensenyin a donar les gràcies o que t'ensenyin a estar pendent de les necessitats del teu company o que t'ensenyin a treballar en equip. Tots aquests valors universals o principis universals, no? De generositat, de treballar bé, de portar les matèries preparades, doncs això no a tot arreu ho ensenyen, no a tot arreu ho transmeten. I d'aquí la importància que estem intentant focalitzar en que els pares pensin bé, perquè és vital la formació que rebran.
Per tant, els pares i els humana, animem no? a que s'informin bé, sí. Ara que són jornades de portes obertes. Josep Maria, en què s'han de fixar? Ja ho hem dit, la Laura ho
ara, ara que estem en portes obertes i en època de preinscripció...
Però què és el que de hem veritat, de preguntar?
O sigui, els pares ens juguem al futur dels nostres fills i de la nostra família. Eh? Jo penso que lo important és anar a varios, o sigui, veure per dintre els col·legis, però a més, com deia abans la Laura, em sembla molt bé, a veure'l també per fora. O sigui, mira,
sí,
jo he pensat
la
en aquest col·legi, però escolta,
no quedar-te només
aparcaré amb el cotxe, m'entens? I veuré com surten els nanos del col·le, que això és molt gràfic, m'entens? I, doncs, clar, i en vista d'això, i els valors i el que jo hagi decidit, o sigui, el camí que hagi decidit jo amb la meva dona o amb el meu marit per que prioritzi pels meus fills, allà haig d'anar, tu. I costi el que costi, hagi aconseguint allà.
Aureli.
Bueno, i seguint amb aquesta línia, també, no hem d'oblidar mai els detalls petits, eh? O sigui que de vegades només entrar en un col·legi, si es cuiden detalls petits de neteja, de, per exemple, doncs, que les parets estan ben cuidades, cuidades vol dir que no hi ha guixades així, eh? Quan tu veus que no es cuiden detalls petits, vol dir que hi ha d'altres grossos que no es cuiden. Això és així. Vens allà i dius, però què passa? Com és? Per què està paperera? Per què està trencada? I com és que aquí no hi ha llum? Què passa aquí? Vull dir, fas una llista de coses petites. Si no es cuiden coses petites, és un índex de que d'alguna manera hi ha escletxes. Segur. Aquesta és una qüestió. I una altra qüestió és, clar, és tornar a insistir en la idea del professor. Però anava a dir la idea de la unitat, perquè quan es parla de la unitat, la Laura deia abans, és important anar d'acord amb l'escola, perquè si no formem un tàndem, vull dir, pot ser que un vagi per una banda i l'altre per una altra, però també unitat dintre de l'escola. I això també es veu, o això es pot percebre, si tu veus que un professor de l'escola critica la direcció. Per què? Pues, no, ui, va, sí, sí. No, és bona escola, però critica la direcció. O tu veus que entre ells no hi ha massa bon feeling, perquè ho veu. I per què ho veu? Perquè això es veu, o es pot veure. A veure, la unitat no és només dintre de la família, no és només entre famílies, sinó també dintre de l'escola. I, per tant, aquestes coses són, es poden veure. És un índex, també. Perdó, tu has dit, quines coses més?
Sí, bueno, quines coses
hem d'anar al tanto amb coses petites.
Demanar entrevistes personals amb els mestres
i veure la disponibilitat, i veure si realment els tutors atenen amb disponibilitat, etcètera, etcètera.
Quan està mentalitat,
ara anava a dir de funcionari, però no, de mal funcionari, no de funcionari. Mental, un professor no pot ser un mal, anava a dir, mentalitat de funcionari. No, no, allò a les 5 acaba. Ah, no, bueno, és un problema seus, vull dir, és un problema. Però un professor és professor i sap que de vegades doncs, ha de fer quelcom més per atendre un alumne o una família que ho necessita. Bueno, coses petites.
Però això també passa amb les nostres feines professionals. Si tenim mentalitat de funcionari, de mal funcionari, perdó, de mal funcionari, que se'ns cau el bolígraf, pues, som gent, pues, bueno, pues, limitadeta, no? Però perquè la nostra feina professional també ens passa això, que a vegades has de donar més hores o dedicar més temps, on, pues, ho fas encantat de la vida i ja està, i els professors el mateix, no? Jo pensava també que un cop has triat el col·legi, tenint tots aquests paràmetres, no?, ja estudiats, doncs que ens fiem de l'escola, que ens fiem i no faltem a l'autoritat de la direcció o del professor, com deia l'Aureli, no? Perquè estem restant, en comptes de sumar estem restant, no? Però si ens donéssim compte al cap d'un any, dos anys, tres anys, de que aquell tipus d'escola no és ben bé el que pensàvem, doncs el canvies i punt, i ja
no
està.
No passa res.
Perquè
no
si busques el millor pels fills, igual que a vegades doncs, també en una família doncs, hi ha un moment en què has de canviar de ciutat, perquè la feina dels pares o el que sigui, i fa molta pena perquè perden els alumnes, els companys,
els companys.
Però si és pel bé de la família, si és pel bé del nostre fill, doncs endavant. Hi ha altres tipus d'escoles i no cal seguir equivocant-se.
Perfecte, se'ns ha esgotat el temps. M'encantaria seguir parlant amb vosaltres, però ho deixem aquí i ens tornem a trobar la setmana vinent. Moltes gràcies.
Adéu, bona nit.
Bona nit.
A Ràdio Estel, Paraules d'Amor, un programa d'educació, família i parella. Just to cool.
cançó donem pas a la segona part del nostre programa d'avui, a l'entrevista. Els pares i mares som els primers responsables de l'educació dels nostres fills i filles i hem de poder escollir amb llibertat i en igualtat de condicions l'educació que volem per ells. Només amb informació i amb formació, només amb diversitat i pluralitat, es pot exercir aquesta llibertat. Aquest és el missatge que des de la FAPEL, la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Escoles Lliures de Catalunya, que agrupa les AMPA de nombroses escoles, volen per tots els pares i mares. Entre els seus objectius han destacat precisament això, promoure, sostenir i defensar la llibertat d'ensenyament i el dret prioritari dels pares a triar l'escola que desitgin pels seus fills. Precisament avui tenim el programa a l'altra banda del telèfon, el seu president, el Josep Manuel Prats. Pare de família, advocat i implicat en l'educació per convicció i per passió, el Josep Manuel Prats és president de la FAPEL, vicepresident de COFAPA, Confederación de Federaciones de Padres y Madres de Alumnos, i de la EPA, European Parents Association. Bona nit, senyor Prats. Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Què tal? Bona nit. Com esteu?
Bé, dèiem que la llibertat d'ensenyament és un dret que recull la Constitució del 78 en el seu article 27 per afavorir les iniciatives educatives realment privades, dotant-les d'una autonomia ampliada i diferenciada respecte a l'educació sostinguda amb fons públics. Però, senyor Prats, digui'ns, existeix realment, de fet, aquesta llibertat educativa al nostre país?
Aviam, existeix de facto, el que passa que hi ha corrents ideològiques en aquest moment que volen que això no existeixi. És a dir, l'altre dia, sense anar més lluny, doncs, una sèrie d'entitats, la FAPAC, la USTEC i alguns partits polítics com la CUP i Podem, doncs, van posar-se al davant d'una manifestació per eliminar el dret als pares a poder triar escoles diferents de la que sigui l'escola promoguda per l'Estat, és a dir, l'escola pública. Uh-huh. Per tant, la seva teoria d'eliminació dels concerts educatius va en aquesta línia, no? Eliminar la pluralitat, eliminar la possibilitat que els pares puguem triar aquesta educació que volem per als nostres fills.
Uh-huh. O sigui, que encara que teòricament es reconegui aquesta llibertat d'ensenyament, a la pràctica es restringeix.
Sí, es restringeix, i a més també es restringeix a través de, per exemple, la zonificació. Per exemple, les zones educatives que ara doncs, els pares es trobaran a la preinscripció a partir del mes d'abril, uh-huh, que han de triar unes escoles, doncs queden limitades per una zonificació que en molts casos és molt limitant i que no dona totes les opcions possibles a les famílies per triar el que realment volen. A Barcelona mateix, doncs, la zonificació limitarà extraordinàriament la possibilitat que els pares puguin triar una escola diferent de la pública o de la concertada, que potser està al seu barri, però que potser no li interessa, per la raó que sigui. Uh-huh. Perquè els pares, precisament, aquesta potestat que tenim de triar, doncs la puguin exercir. I la zonificació és una d'aquestes limitacions. S'ha de compaginar amb la programació o amb de les places i tal, però, efectivament, doncs, hi ha una prioritat, és el dret dels pares a triar, no el de l'administració a planificar.
Uh-huh. I què es necessitaria perquè fos real aquesta llibertat d'ensenyament?
Home, miri, per començar, una cosa tan senzilla com que el finançament de les escoles sigui exactament igual per tothom. Uh-huh. Nosaltres defensem que, doncs, que un model com el que existeix a França, per exemple, en el qual un pare o una mare no ha de preocupar-se en absolut per l'aspecte econòmic de si ha de pagar una quota addicional o ha de pagar una fundació o ha de pagar el que sigui, perquè totes les escoles de França siguin d'iniciativa pública o d'iniciativa privada, estan finançades al 100% la seva plaça, de manera que ningú té una limitació de caràcter socioeconòmic. I l'altra limitació que hauríem de treure és el tema, com deia, de la zona educativa, i per tant, doncs, que qualsevol pare pugui triar qualsevol escola. Moltes vegades diuen que doncs, això permet que les famílies estiguin a prop de l'escola, uh-huh, però nosaltres també defensem que sovint això pot ser una formació de guetos educatius, és a dir, les escoles de barris doncs, socioeconòmicament més deprimits o més dificultats, doncs, al final els nois acaben anant amb companys de la seva mateixa extracció social. Per tant, aquesta mobilitat també hauria de ser possible i creiem que és bona que es produeixi perquè una família pot decidir que el seu fill vagi a l'altra escola i en igualtat de condicions, com deien, a nivell de finançament, doncs que tothom pugui triar l'escola que desitgi i que necessiti i que vulgui pel seu fill.
Uh-huh. A nivell de finançament, caldria doncs buscar vies alternatives, com per exemple la implantació del xec escolar?
Bueno, el xec escolar nosaltres tenim els nostres dubtes, no? Perquè el xec escolar és una quantitat, diguéssim, que en principi com a xec és una quantitat fixa per alumne, i evidentment doncs, hi ha moltes dificultats, moltes diferències entre zones educatives, escoles, barris, que requereixen d'un finançament diferent. És a dir, jo crec que el que valdria la pena és tenir un sistema àmpliament finançat, suficientment finançat, perquè qualsevol escola necessita que necessiti tingui els recursos que requereix per prestar el servei d'educació a les famílies en funció del que té. És a dir, si té doncs, famílies d'unes característiques d'unes altres, nanos amb més alumnes amb, o menys alumnes amb més o menys dificultats d'integració, socioeconòmiques, culturals, etc., doncs que, bueno, que això permeti, aquest finançament permeti suplir totes aquestes mancances i que totes les persones puguin assolir el mateix nivell a partir d'aquest sistema, que podria ser, doncs, bueno, doncs ja parteix aquesta col·laboració público-privada i que permeti que els alumnes assoleixin els seus resultats la millor versió de si mateixos a partir d'aquest sistema.
Hi ha una tendència a enfrontar contínuament l'educació pública vers la privada. Què en pensa?
Home, que és una fal·làcia, perquè a Catalunya, afortunadament, tenim una quantitat extraordinària de professorat, d'escoles, tant públiques com concertades, que donen una qualitat extraordinària de servei. Jo penso que una de les coses importants que hem tingut d'aquest país ha sigut precisament la immersió lingüística ha ajudat molt en aquest tema. Uh-huh. Per tant, doncs, creiem que val la pena que invertim en això i que tothom, tant les escoles públiques com les concertades, apostin per aquest model i apostin d'una manera decidida per ajudar els alumnes. Però al final, el destinatari del nostre servei són els alumnes. Els pares i mares volem que els nostres fills individualment assoleixin els millors nivells d'excel·lència i que l'escola s'ha de preocupar que els seus alumnes assoleixin el seu millor nivell d'excel·lència, sigui pública o sigui concertada. Penso que aquesta dinàmica, aquesta dialèctica d'enfrontament entre la pública i la concertada només fa mal a l'educació, al sistema educatiu. No fa mal ni a uns ni a altres, sinó fa mal al sistema educatiu i creiem que és molt nociu. I, de fet, és pel mèrit que els pares, els titulars d'educació concertada, mai hem atiat aquest discurs. Ens, al contrari, hem buscat sempre la unitat i la manera de fer conjuntament. Són altres els que atien aquest discurs negativista i que creiem que és la seva responsabilitat.
Uh-huh. I què podem fer als pares? Perquè existeixen associacions com FAPEL, que ja s'encarreguen de promoure i defensar la llibertat d'ensenyament, però els pares, a un nivell més inferior, què podem fer?
No reivindica el seu paper, és a dir, ara arriba la preinscripció i els pares tenen l'oportunitat de també, amb la seva elecció, amb la seva decisió a través de les impresos que els donaran per triar escola pels seus fills, tant a P3 com a primera primària, com a primer de l'ESO, doncs triar l'opció que vulguin i lluitar per aquesta opció que vulguin. Uh-huh. És a dir, no ens hem de conformar amb el que la màquina ens assigni. Clar. O una comissió composada per una sèrie de persones decideixi que on ha d'anar el nostre fill, no? És a dir, no que els pares hem de decidir, hem de voler un model d'escola que ens interessi més, uh-huh, pública, privada, concertada, però hem de lluitar per ella, i hem de lluitar per ella individualment. Nosaltres oferim assessorament i altres entitats ofereixen assessorament per aquesta lluita o per la reivindicació d'aquest dret que sigui eficaç i efectiu davant de les administracions.
Uh-huh. Doncs, senyor Josep Manuel Prats, ens esgota el temps, president de FAPEL, Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Escoles Lliures de Catalunya. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
A vosaltres, bona nit.
Bona nit.
Adéu.
Amb l'entrevista i les aportacions dels nostres especialistes en educació posem el punt i final. Volem agrair, com sempre, a l'associació FERT, que fa possible el programa, i al nostre tècnic, el Mario Ramírez. Nosaltres ens acomiadem fins la setmana vinent. Tornem a tenir una cita el proper dimarts de 8 a 9 del vespre. No hi falteu.
Paraules d'amor. Un programa d'educació, família i parella.